Escoltem de fons en Neil Young i aquest cor daurat, aquest cor fet d'or. I ja ho entendreu perquè rebem el nostre següent convidat amb aquesta cançó polida del disc Harvest, que jo diria que fa 50 anys enguany, des de l'any 74, diria, si la memòria no em falla. Mireu, us llegeixo. Llegíem això el passat 20 de novembre, tot just fa una setmana. La setmana passada vaig patir un infart i vull mostrar públicament el meu agraïment a tots i totes les persones que varen contribuir a salvar-me la vida. Es diu aviat, això. Des del meu metge de capçalera, el cardiòleg, el personal sanitari de l'Hospital de Formentera, el pilot i el personal sanitari de l'helicòpter, el personal de la UBI i cardiologia i planta de l'Hospital de Can Misses. És per la seva professionalitat i bon fer que avui sóc viu i puc penjar aquest post. Per a tots ells.
Keep me searching for... Bon dia, Enric Barot. Com estàs?
Molt bon dia, senyor Bernat i oients.
Com estàs?
Viu. Estic viu.
Això m'ho deies, fora de micro. Ja m'explicaves que tots pensem que això no ens pot passar a nosaltres.
Sí. Amb aquesta situació que jo he viscut, el primer que em vaig donar compte amb mi mateix és de la meva inicial incredulitat. Jo pensava... No pot ser, a mi això no em passa, no? Com un problema coronari cardíac? Si no hi havia cap indicador que pogués fer pensar que a mi em podia passar una cosa d'aquestes. I, bueno, després d'haver passat per tota aquesta situació i que he començat a fer averiguacions, doncs resulta que els problemes coronaris i aquest tipus d'atacs són la primera causa de mort, per sobre dels accidents de tràfic, per sobre de la grip, per sobre de qualsevol altre tipus de malaltia, els problemes cardíacs, coronaris, és el percentatge més alt de defuncions. I tot i això sent així, jo al principi pensava, no pot ser. M'explicaré. Tot això comença amb una visita rutinària, d'aquelles amb cita prèvia, al metge de capçalera. Per un doloret al pit que ja feia temps que durava, però que ningú feia pensar que podia ser un problema cardíac. Les analítiques donaven bé, estic molt bé de colesterol, és a dir, tinc una analítica de nen, no? I resulta que, carai, efectivament hi havia un problema amb una artèria. Bueno,
tu vas al metge i li dius, escolta, que fa temps que tinc un mal pit, com és aquest mal pit?
Pues mira, no sé, t'ho diré en castellà, és un dolor hueco. És com un buit que se't crea el pit, i un neguit, no? Com una pressió.
Clar, això és... Clar, sovint quan tenim un moment d'angoixa o d'estrès tenim aquesta mateixa sensació.
Sí, 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 i a més es pot produir per altres causes que no tenen res a veure amb la qüestió coronària.
No són patològiques, d'acord? O sigui, que és realment una sensació d'estat d'ànim. Però sí. En el teu cas era patològic.
Sí.
Perquè el metge et hauria de dir, doncs, escolta, si fem aquest mal a pit, sortim de dubtes i et fem un electro.
Bueno, que és el que va fer l'home. Bueno, a més, tinc que agrair-li, perquè a més és que és un company d'aquí de la ràdio, no?
El Toni
Cordero, no?
Mira.
I, bueno, que aquest és un altre element que jo vull destacar després, no? Que hi ha una qüestió que és a Formentera i que en el moment en què puges a l'helicòpter desapareix. Bueno, doncs això comença amb aquesta visita amb el meu metge de capçalera, en Cordero. Escolta, que aquest mal de pit continua. Ho havíem atribuït a altres causes, com una al·lèrgia, perquè no hi havia cap element en les analítiques que indiqués que podia ser això. Però de cop i volta el Cordero em diu, mira, fem un electrocardiograma, així, pom, em fa un electrocardiograma, i llavors comença a fer aquelles coses estranyes. Clar, jo, el meu metge és el meu metge des de fa més de 20 anys. I ja ens coneixem, no? I agafa el paperet de l'electro i se'l comença a mirar, agafa el bolígrafo, comença a moure el bolígrafo d'una forma estranya, es queda fix mirant el paper i comença a fer rodonetes al paper de l'electro. Jo aquí ja vaig pensar, Enric, aquí hi ha algo passa, no? I efectivament, em diu, escolta, mira, aquí hi ha una cosa que no veig clara, diu, immediatament al cardiòleg. Pum, al cardiòleg.
Però hi havia cardiòleg que...
Era el dijous.
Ah, i va donar la casualitat que hi havia el cardiòleg que visita d'Eivissa.
No, jo tenia una cita prèvia que ja m'havia fet el Cordero, però que l'havia perdut, perquè tenia la cita amb el dentista d'Eivissa, i jo em vaig confondre. I no vaig... A Eivissa me'n vaig donar compte que tenia que estar dos puestos a l'hora. Vaig trucar ràpidament aquí, vaig demanar disculpes...
No, quina sort que hi hagués el cardiòleg aquell dia a Formentera.
Sí. Bueno, no, i a més és que... Li tinc que agrair al doctor Castro la seva paciència, no?, que va tenir amb mi, perquè jo al principi era com incrèdul, no? Jo pensava... Quan em va començar a fer proves, em va fer una ecografia amb aquestes pegatines que et posen, no?
Es diu... una electroecografia, no me'n recordo com es diu, sí.
Una ecografia amb electrodos, no? Bueno, total, que fa això, comença a fer-me preguntes, escolta, això quan t'ha agafat, des de quant temps fa... I sobretot jo crec que va haver-hi una última pregunta clau, que amb ella li va despejar les incògnites. Diu, escolta, l'última pressió així forta, quan l'has tingut? Pues mira, fa hores. I estaves en moviment o estaves en repòs? Diu, pues no, escolta, estava tombat al llit. I què vas... No, dic, vaig prendre la pastilleta aquesta de nitroglicerina que em va donar el Cordero, el Toni, sota de la llengua, i desapareix. I se'm queda mirant el doctor Castro i diu, Enric, te'n vas cap a Eivissa. Dic, com que me'n vaig cap a Eivissa? Dic, escolti, si tinc el deshumidificador posat a casa, no me'n puc anar. Tinc la roba estesa. Però era la incredulitat, no? Com pensar, a mi no em pot... Aquest senyor deu haver tingut un mal dia, no?, amb la barca, i ara m'envia a mi a Eivissa. Bueno, doncs menys mal que ho va fer. Menys mal que ho va fer.
En aquell moment tenia clar que tenies un infart o...?
Em va dir, mira, això és una angina de pit amb estat final i pots infartar en qualsevol moment, no? Llavors, clar, aquí ja les orelles et posen tieses, no?, quan et diuen una cosa d'aquestes. I efectivament tenia raó. Després es va demostrar que tenia no una artèria obturada, sinó dues, i me les van destapar, em van posar dos stents, que en diuen, que són dos molles que mantenen les artèries dilatades, i per sort vaig salvar la vida. Això va ser en qüestió de minuts, eh? Vull dir, sortir del cardiòleg immediatament, i aquí vull fer esmena al personal de la gent de Formentera, no? Que, a diferència de qualsevol altre lloc, hi ha com una sensació de que mentre estàs a Formentera estàs a casa. No? De que coneixes a tothom del centre mèdic. De seguida, Enric, què passa? Què t'ha passat? No? Hi ha un interès, veus que de seguida la gent comença a moure's i de pressa. A partir d'aquí ja entra a l'helicòpter, que per cert vull citar perquè crec que ara farà anys. Recordo que l'any, no sé, no recordo ben bé si va ser a finals del 1999 o a inicis del 2000, que tot just s'havia acabat d'estrenar el sistema de l'helicòpter, que encara hi havia la llenxa ambulància, no sé si us en recordeu, no? Dels drames que hi havia hagut amb aquella llenxa ambulància, i ja disposàvem de l'helicòpter, i va haver-hi un accident.
Va haver un accident, en aquest cas, just una setmana després de que un infant hagués nascut en l'helicòpter mentre traslladaven la seva mare de part, la Yolanda Roig, en aquest cas cap a Eivissa, i l'helicòpter en els Freus va néixer en David Ferrer. I uns dies després, doncs, aquesta gent que va actuar tan professionalment, doncs, sí, doncs va estar allà.
Sí, sí, van morir dos persones, el pilot i el mecànic, crec. I sí, sí, recordo que em va tocar a mi, que era regidor en aquell moment, i amb, com a mostra d'agraïment en aquell moment, vaig fer una cosa que jo crec que només s'ha fet una vegada a Formentera, amb la història de Formentera, que és que aquell any els Reis d'Orient, els Reis Mags, en comptes de venir en barca, com han vingut sempre i continuen venint, aquell any van venir amb helicòpter. Van baixar a Sa Sanyeta, perquè encara no teníem ni l'hospital ni la base del punt d'aterratge de l'helicòpter, i quan era de menester l'helicòpter baixava a Sa Sanyeta i allà es feia el trasbàs des de l'ambulància a l'helicòpter. I va ser un moment entranyable, no? De reconeixement a aquesta gent que se la juga, no? I els dies són bons normalment, com avui, que fa un dia preciós, però hi ha dies que no, i aquesta gent ve igual, no? Al tanto amb això, no?
Quants dies vas trigar a tornar a Formentera?
Pues quasi una setmana.
Una setmana has estat a Can Misses.
Sí, i jo, bueno, fent tot el possible perquè em deixessin anar, no? Però no, em tenien en observació, em van fer una arteroscòpia, que es diu, és a dir, que et posen uns tubos, càtedres, com es diuen, en fi, uns tubets que serveixen per accedir al lloc on tens el problema amb l'artèria, i bueno, tot això amb un quiròfan que semblava, no sé, una pel·lícula de ciència-ficció, eh? Vull dir, molt ben equipats, el tracte del personal exquisit, fins i tot quan va haver-hi la intervenció, que em van adormir el braç, perquè és per on introdueixen els tubos, recordo la sensació, no? El braç no el notes perquè el tens adormit, però quan el tubo comença a entrar pels llocs, per les artèries, al lloc on no està adormit, jo pensava, això deu ser com el de l'Alien, no? L'octavo passajero, no? Que tens una cosa dins que es va movent, que no fa mal, però que és una sensació com molt estranya, no? No l'havia viscut mai, aquesta sensació. Va ser una setmana a Can Misses amb un tracte exquisit. Només tinc paraules d'agraïment per la gent que em va salvar la vida, i s'ha de dir així, perquè si no m'haguessin destapat això, allò hagués infartat immediatament. I a més vaig descobrir que ja havia tingut un infart previ i que no m'havia donat compte. O no m'havia donat compte o ho havia atribuït a una altra causa, no? Com un cansament o un sobreesforç, però sí, sí, i tinc una sombreta allà al cor que demostra que en algun moment vaig tenir un altre infart del que no n'he sigut mai conscient.
És el millor, quin cor daurat que va, quin cor fort que és tu, que va quedar allà amb l'ombreta però que va seguir endavant.
Sí, sí, és, en fi, no sé, no era el meu moment, jo crec que no era el moment en què m'havia de morir, no sé quan serà, però aquest no era.
Escolta, suposo que, no sé, moltíssima gent de Formentera ha tornat a la Mola, doncs, una setmana després, ja està fa una setmana que hi ets, una miqueta més, suposo que la gent, doncs, emocionada, agraïda de poder-te saludar i abraçar-te, no?
Sí, sí, jo m'he quedat allò, com sorprès, no? Com corprès, mai més ben dit, no? Corprès de l'afecte que jo no pensava que m'apreciés i m'estimés tanta gent, no? Uno sempre es pensa que t'has de morir perquè parlin bé de tu, i resulta que no, que si estàs viu i et trobes a la gent, bueno, no sé, jo aquests dies pensava, Enric, estàs arribant a la mateixa situació d'en Xumeu d'en Moliner, no? Ai, d'en Xico d'en Moliner, que se'l troba a tothom i tothom li dona una abraçada, no? I a mi m'està passant el mateix. Jo no sé, vaig decidir publicar-ho al Facebook perquè em vaig donar compte de que mentre vaig estar a l'hospital ingressat i quan ja estava a planta, jo de seguida confraternitzo amb el personal, no? Em costa poc sintonitzar. I em vaig adonar compte de que a la sala on descansa el personal de la planta no hi havia diaris. Ja es veu que els diaris que es publiquen abans arribaven a totes les plantes dels hospitals i ara no. I clar, vaig preguntar, escolta, teniu diaris? No. Bueno, doncs des del primer dia que vaig arribar, cada dia pel dematí, m'anava baix al quiosco, comprava els diaris i després d'haver-los llegit els deixava allà pel personal. Això m'ha fet donar compte de que si publicava algú el diari no s'enterarien. I llavors vaig pensar, bueno, les xarxes socials és un lloc que té un efecte multiplicador brutal. Jo mai m'hagués imaginat, perquè he rebut trucades, missatges de gent, de moltíssima gent, que no està a les xarxes socials, però malgrat no ser-hi, es va enterar a través de la publicació que vaig fer a través de les xarxes, que és l'única que vaig fer, no? Per tant, carai, amb l'efecte informatiu i multiplicador que tenen les xarxes, eh? Mai...
I tant. Però... Mira, nosaltres també sabem per això.
Sí, sí, sí. Jo, no sé, m'ho vaig pensar abans de publicar-ho al diari o publicar-ho a les xarxes, no? Pues, escolta, a les xarxes se n'enterarà tothom, de veritat, i ha sigut cert, ha sigut així.
Escolta, diuen que després, doncs, de veure així, en aquest cas, la mort més de prop, un diu, escolta, potser es pren la vida d'una altra manera, tu ja estàs jubilat, tu fas el que t'agrada fer, vius tranquil·lament, vius relaxadament, però no sé si t'ha fet reflexionar sobre alguna cosa, això.
Estic amb això. Ara estic amb... Mira, jo crec que aquesta experiència es divideix en dues parts. Una, que és des del moment en què s'inicia el procés i et trobes en una dinàmica amb la que tu ja no decideixes res, sinó que ho decideixen els altres, ho decideixen els metges, ho decideixen el personal sanitari, tu estàs allà, ets una mica com el vedell, no? Que és d'allà dient, ara què em passarà? Fins que puges a la barca una altra vegada, de tornada cap a casa. Aquest viatge amb la barca va ser un viatge del que me'n recordaré molt de temps. Però aquí es tanca un capítol. I quan en comença un altre, això no sé, m'ha passat a mi, eh? No sé si als altres els hi ha passat o no. Però hi ha un moment que és quan obres la porta de casa teva.
Ja.
No? Obres la porta i jo em vaig quedar uns minuts pensant, bueno, Enric, podria ser, o tenies tingut tots els números perquè el que obrís la porta fos una altra persona.
Ja.
No tu. La porta de casa teva. I això sí que dona que pensar. A partir d'aquí ja comença un debat intern. Jo crec que amb aquestes coses hauríeu de portar el Paco Pérez o la Teresa Parellada, que...
La Vanessa, sí.
La Vanessa, que segur que explicarien amb coneixement de causa aquesta sensació que jo tinc ara intuïtivament i que m'està donant molt que pensar. M'està donant molt que pensar. Recordeu-vos, sí. És la porta de casa. Quan obres la porta de casa i saps que tornes i el que l'obre ets tu i no una altra persona.
Sí, aquesta imatge, déu-n'hi-do, eh? Sí, sí, mos fa pensar. La porta de casa, m'ho apunto. I ara... com et diuen que t'has de prendre la vida, almenys durant un temps? Suposo que t'has de, si has de prendre alguna medicació, no sé si et demanen doncs, que t'ho prenguis amb calma, a nivell d'exercici, a nivell doncs, de fer els esforços, no sé si t'han dit, escolta, que ara doncs, durant un temps aquell gotet de whisky doncs, menys, o no sé, què t'han dit?
Bueno, mira, els metges, com sempre, per sort tenen, bueno, si per sort o no, tenen la tendència a posar-te sempre a l'escenari més greu, més complicat, més difícil, per tal de que facis bondat, no? T'ho pinten sempre molt malament. I a mi sí, també em van dir, escolta, malgrat jo sóc persona que fumo molt poc, tinc aquesta gran sort, i bec molt poc. A mi no m'agrada ni el whisky, ni la cervesa, ni tot això. Jo l'únic alcohol que m'agrada és el whisky, un bon whisky per la nit i després de sopar. A més, m'agrada prendre'm a la islandesa, és a dir, un dit de whisky i un dit d'aigua molt freda. I el metge em va dir, bueno, el whisky te'l pots continuar prenent, però els dos cigarrets que et fumes també després de sopar, que són els dos únics que em fumo al dia...
Això des de fa un temps o...?
De fa molts anys, ja.
De fa molts anys, sí que havies fumat més.
Sí, en una època... Bueno, jo sempre... també ho vaig explicar. Jo, això de fumar, des de sempre, tota la vida, jo mai m'he fumat un cigarro, si no és fins després de dinar. Jo això de que...
Sí, que realment, en fi, vull dir, no eres una... Una persona de risc, com si diguéssim.
No, perquè tampoc he fumat, però tampoc he fumat així, d'aquella manera compulsiva de gent que es fuma tres paquets de tabac al dia, no? I amb la beguda el mateix. I tot i amb això, doncs mira, m'ha passat el que m'ha passat, no? Dues obstruccions a les artèries, no? I clar, bueno, això... En realitat, jo ja, des que em vaig jubilar ja vaig canviar de vida, no? Ara no faré res que ja no fes abans de tindre l'angina de pit. Però sí que és cert és que, bueno, pues, a mi m'ha canviat més la vida des d'una perspectiva filosòfica que no pas física.
Enric Barot, moltíssimes gràcies per haver-te, doncs, per haver accedit i per haver-te exposat aquí. Doncs en aquesta entrevista he estat recent, dues setmanes, un peliu més, i que hagis baixat doncs, a la mola a explicar-ho, més en un dia assenyalat, en un dia informativament doncs, interessat, doncs, que ens hagis fet un foradet per naltros i per tota la gent de Formentera que mos escolta i mos segueix, i mos quedem doncs, amb aquest agraïment de cor, amb aquest agraïment sentit que fas a tot el personal sanitari que et va salvar la vida i també doncs, amb aquesta visió filosòfica de tot l'assumpte, amb aquesta imatge a la porta, de la porta entrant tu mateix i que doncs, encara t'impacta. I també amb tota la gent de Formentera, no? I de fora, per entenc també, però tota la gent de Formentera que t'ha mostrat que t'estima. No?
Cert. I això no es pot expressar en paraules, no? Això s'expressa amb abraçades.
Mira, avui que és l'aniversari de Randy Newman, un gran músic, un gran compositor, m'anava amb aquesta cançó que va composar per una pel·lícula que és d'infants, però que els adults disfrutem igual, Toy Story, i que deia allò de que tens un amic en mi. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got 'em too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got.
Vinga, va, encara que sona Randy Newman amb dir-ne Enric, ai, que m'he oblidat de dir una cosa. Doncs escolta, digue-la.
Pues mira, que vaig descobrir mentre la meva estada a planta ja, a Can Mises, que a totes les plantes i a baix de l'edifici hi han dipòsits de llibres, de gent que deixa el llibre que estava llegint i n'agafa un altre, i això em va semblar una idea fantàstica. I els dos llibres que jo portava els vaig deixar allà i vaig agafar altres dos.
Recordes quins eren o no?
Sí, un del Trapiello, que és un que acaba de sortir,
Viu, encara que escriu molt sobre Madrid, ara viu...
Exacte, és una descripció preciosa del Madrid de la postguerra a través d'una trama policíaca, i em va semblar brillant, no?, la persona que havia tingut la idea de fer un dipòsit d'entrega i recollida de llibres a l'hospital.
Aquí la Maria Bian Gómez crec que encara hi és, fora, d'intercanvi de llibres, i quan fa poc que vaig anar al meu poble original hi havia una cabina de telèfons a una part del poble que com que hi ha les cabines de telèfons ja pràcticament no serveixen de res, doncs també s'ha convertit en un punt d'intercanvi de llibres. La gent agafa un llibre, en deixa un altre, està molt bé.
Això em va ajudar molt, perquè allà estàs moltes hores i necessites llegir.
I vas poder agafar algun xulo?
Sí, un de molt xulo que no havia llegit, de novel·la negra, publicat als anys 60, però que jo no l'havia llegit.
Molt bé.
I va ser, doncs, bueno, això.
Doncs ja sabeu, si no a Can Misses, si teniu la mala sort d'haver d'anar a passar uns dies a Can Misses, quasi que no cal que us endueu cap llibre, perquè allà doncs tindreu una petita biblioteca on escollir.
Sí, senyor. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's a destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
Informació, entreteniment, diversió. De far a far, a Ràdio Illa.